Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Com dèiem, a aquesta hora estan declarant a l'Audiència Nacional els tres imputats per les targetes Black. Es tracta de Miguel Blesa, expresident de Caja Madrid, Rodrigo Rato, expresident de Bankia, i Ildefonso Sánchez Barcoj, exdirector general de Bankia i Caja Madrid. El jutge que instrueix el cas Bankia, Fernando Andreu, ha decidit prendre'ls declaració després que la Fiscalia apreciés indicis de possibles delictes societaris i d'apropiació indeguda. Preguntes que ens formulem. Quines conseqüències judicials pot comportar el cas de les targetes opaques? Poden acabar en la presó els exdirectius de Caja Madrid i Bankia? Tots els qui van utilitzar aquestes targetes han comès algun delicte? En fi, per valorar-ho, saludem a aquesta hora Juan Ignacio Sanz, que és professor de banca i mercat de capitals de ESADE. Juan Ignacio Sanz, bona tarda.
Molt bona tarda.
I en Francesc Bonatti, que és advocat penalista. Senyor Bonatti, bona tarda.
Bona tarda.
Abans de res, deixi'm fer un parèntesi. Ara tot seguit parlarem de les targetes blacks, però abans, professor Sanz, avui l'IBEX ha arribat a cedir més, concretament ahir, en la jornada d'un 4,6, ara es parla d'un 2%. Què està passant a la borsa?
Bueno, es lo que el detonante fue ayer unos datos económicos en Norteamérica escasamente optimistas en cuanto al crecimiento del consumo interno en Estados Unidos, y eso y hay inversores esperando la menor ocasión en bolsa para venderse y desprenderse de todas sus inversiones y volver a comprar cuando pega la caída a la bolsa, que es lo que está pasando. Y en el caso europeo, en concreto, el detonante es que las políticas expansivas de Mario Draghi, todo el dineral que ha metido en el mercado, no se está traduciendo en crecimiento económico en el conjunto de Europa. En España hablamos de un 1,5, para el año que viene un 2, pero son cifras que, viniendo de cero, cualquier cosa ya es un 2%. Pero en el conjunto de Europa, Italia, por ejemplo, está muy delicada de salud y Francia está a punto de entrar en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, eso es lo que está pasando. Y el volumen de deuda en circulación continúa siendo tan grande o más como en situación precrisis, que sé que es un tema que le interesa.
I amb aquest diagnòstic que m'ha fet del que està passant a la borsa, que la pregunta és, deixi'm, els propers dies cap a on anem? Perquè no. Tothom posa de referència uns stress test que
de la banca europea.
I diuen que això serà un detonant en positiu o en negatiu, depèn del que diguin aquests stress test. És tan important el resultat d'aquests nous stress test dels bancs? O
la situació de la banca en este moment està millor que hace un any i està mucho mejor que hace dos anys. Eso evidentemente es así. Pero ha mejorado porque los bancos han dejado de dar préstamos. Antes tenían un problema de exceso de préstamos, de deuda, particularmente a familias y empresas, y llevan dos años con unos niveles de crecimiento de la concesión de créditos prácticamente cero. Con lo cual, el propio curso de las operaciones antiguas que se van amortizando por las hipotecas de las familias mes a mes va bajando el nivel de deuda en los bancos. Pero aún así, el nivel de morosidad que hay en España de un 13% es un nivel históricamente que supera cualquier otra cuota histórica, y eso hace que el sistema esté en una sujeto por alfileres. Entonces, ¿cuáles van a ser los resultados? Los resultados van a estar bajo control. Es decir, probablemente hay entidades que van a estar en situación más delicada de la que realmente reflejan sus balances, pero la información de los resultados pues se va a dar bajo unos niveles de control grandes para no generar pánico. Mm.
Per tant, dedueixo de les seves paraules que el comportament de les borses està indicant que tornem a la recessió, és a dir, que tornem enrere.
Que Europa tiene pies de barros. Tiene unos pies de barro ahora mismo. Tiene los pies de barro y la economía no está sustentándose en unos pilares grandes. Piensa una cosa, aquí nos quejamos, y con razón, de que los presupuestos generales del Estado dedican más dinero que a cualquier otra cosa.
A pagar intereses.
En Italia, casi el doble que nosotros. Italia paga el 7% de sus presupuestos públicos, va dirigido a pagar intereses, nosotros alrededor de un 4%. Entonces, hay otros países respecto de los cuales nosotros no somos inmunes, y aunque nosotros estemos en una incipiente recuperación, cualquier gripe que les pilla a los italianos o a los franceses, a nosotros nos va a llevar al hospital otra vez.
Quan vostè ha dit que França està a la UCI,
Está al borde de la recesión,
¿Y qué pasará si entra en la recesión?
Pues desde el punto...
Perquè, per exemple, Manel Valls ha dit que ell no pensa aplicar les mesures que li marca Brussel·les, sinó que demana una pròrroga i que les aplicarà, en aquest cas, les retallades, és a dir, el sostre pressupostari, que l'aplicarà més endavant, que ara no ho pensa fer.
Eso es un problema generalizado a nivel europeo, que a diferencia de los Estados Unidos, en Europa la responsabilidad por el crecimiento económico no es de Mario Draghi, del Banco Central, como se le quiere imputar a veces. Él únicamente debería controlar la inflación, pero el crecimiento económico es responsabilidad de los gobiernos. Y los gobiernos tienen otras prioridades más allá del crecimiento económico inmediato, que es la siguiente elección.
Aleshores, si tothom mira pel seu interès, això de que Europa unida...
No, Europa nunca es... vamos, ahí doy una opinión personal. Yo creo que Europa nunca puede llegar más allá de un mercado único, porque los intereses locales y particulares pesan mucho más que en el otro comparable, que es Estados Unidos, que todos nacieron a una. Nosotros no. Entonces, a lo más que se puede llegar, los que no confiamos mucho en la Unión Europea, es en un mercado único, que está muy bien porque amplía las fronteras de los mercados domésticos, una moneda única, pero la prueba de que nadie confía en la Unión Europea es que aquello de los bonos europeos de los que se habló hace 2 años, ¿dónde quedó? En re. ¿No?
Sí, sí, en re, en re.
En re. O sea, eso no...
Bueno, ara hi ha 300.000 milions amb ajudes que s'havien de generar per generar ocupació i no se sap com aplicar-les ni se sap com posar-los sobre la taula.
Y el Banco Central Europeo también ha puesto a disposición de los bancos para la concesión de financiación a familias y empresas unos 400.000 millones de euros. A España le tocaba unos 38.000. Y los bancos españoles, como todavía no confían en la solvencia de empresas y familias por los niveles de morosidad que tienen y por el desempleo, pues no han hecho uso de ello. Entonces, ahí están a disposición, pero nadie va a hacer uso de ello mientras el país... Piensa que hay entidades en España que tienen 10, 12 millones de clientes en el conjunto del Estado y que pueden tener 500.000 de clientes en situación de desempleo. Entonces, eso en una entidad, lo prioritario es gestionar la morosidad y el cumplimiento puntual de las operaciones en curso y no ocuparse de nuevas operaciones.
I ara li faré un link. Caja Madrid ho gestionava bé o ho gestionava malament en temps de crisi, el que estava passant?
Ahora es fácil decirlo, pero el dato es que hace en el año 97 las cajas tenían un 20, las antiguas cajas en total sí. Tenían un 20% de cuota del mercado español y cuando empieza la crisis las cajas tenían un 55% de cuota del mercado español en la concesión de créditos a costa de los bancos, con lo cual todo ese terreno que le han ganado a los bancos no es porque los bancos no vieran las oportunidades en el conjunto de la economía española para dar financiación a empresas y familias, sino porque algunas entidades, un sector concreto que eran las cajas, pues fueron más agresivas comercialmente que los bancos.
Entrem amb les black cards. Primera pregunta que li faig al professor Sant. Què són les black cards? D'on surten aquestes targetes?
Jo venia a aprender-les, perquè nunca...
No, jo perdoni, a mi no m'ho pregunti. A mi m'havien dit això, a ver las ailes com els bitllets de 500, però jo no n'he vist mai cap.
Cualquier cargo directivo de responsabilidad en una empresa, no sé si en el gobierno, pero en una empresa sí, pues incorpora un mecanismo de pago mediante dinero de plástico, tarjetas, para no tener que rascarse el bolsillo y pasar la tarjeta de gastos a la empresa para que a uno se lo reembolse.
¿Pero para gastarlo en qué?
Depende de la empresa, depende de lo que se dedique la empresa. Entonces,
quiere decir que
los gastos de Juan Iranzo en lencería no tienen vinculación con la actividad de Caja Madrid.
Dic jo, no? Quan tu et donen una targeta és per gastar en què? En dinars de feina?
A veure, fem un pas enrere. És a dir, les targetes per què se'ls dona aquests directius, aquests consellers?
Para gastos de representación.
Pero de representación de qué?
Pues imagínense, gastos, en concreto, para gastos, lo que podemos llamar gastos menores. Y por ejemplo, ¿yo dónde pondría el límite? Y lo digo de manera teórica porque nunca he disfrutado una de ellas. Nunca para hacer viajes, porque si yo tengo que hacer un viaje como un cargo de una entidad, es la propia entidad la que me paga el billete y me lo manda por mail para que me lo imprima. Pero gastos desde taxi, gastos de alguna comida, con personas vinculadas, con los equipos de trabajo, con personas vinculadas, con clientes, de ese punto de vista, pues es lo que entendemos como gastos menores.
Per tant, totes aquestes despeses que van apareixent, safaris, en fi...
Joies,
compra de pijames, etcètera, etcètera, això no són gastos representatius.
Salvo los pijamas.
Bé, ara li, preguntaré al senyor Bonatti. A veure, són gastos... Què quedaria com a gastos legals i gastos, en fi, diríem, il·legals?
No, jo tinc que dir-li que no sóc un expert en pijames, així que no en aquest punt...
No, però vostè és un expert penalista, sí. Per tant, on estaria la infracció?
En principi...
Ara ens posem, disculpi'm, ara ens posem en els que han rebut les targetes. Clar, si la infracció on tu et donen una targeta, que és el cas d'aquesta gent, i tu fas despesa d'aquesta targeta, va amb uns contractes aquesta targeta del que pots gastar i no pots gastar, o els hi donen la targeta? Vull dir, ells es poden agafar a molts, que alguns que han dit que ells no sabien que aquestes targetes en podien fer segons quin tipus d'ús. Això és defensable o no?
Home, costa una mica de defensar. Hem de partir de la idea que la majoria d'aquestes persones que tenen la targeta són consellers del Consell d'Administració de l'entitat o són alts càrrecs directius, per tant tenen una capacitació professional que se li presumeix per complir les funcions del seu càrrec. Dintre aquest context, home, lògic, quan et donen una targeta de crèdit de l'empresa per fer despesa de presentació, normalment es marquen uns límits i es donen una explicació per part de l'empresa respecte als acords que n'hi ha de l'ús. Però sempre, com ha dit el senyor Sanz, per representar l'empresa. És a dir, les despeses de representació són aquelles que actues fent una despesa en nom o interès de l'empresa dintre de l'activitat ordinària que tens, des de que siguis un representant, un comercial de l'empresa, fins que siguis l'administrador de la mateixa. El que no entra mai en aquest concepte de despeses de representació són fer-la servir per usos particulars. Això seria una altra història, que seria, d'alguna manera, fer una retribució no econòmica a aquesta persona, que tampoc seria il·legal en si mateix.
És el que l'anava a dir, que potser a la targeta diuen això és el complement al teu sou.
Evidentment, però en aquest cas se li ha de donar el tractament que dona la legislació tributària respecte a les remuneracions no econòmiques, amb la seva retenció corresponent, la seva declaració d'hisenda, etcètera, etcètera. I a més, en aquest cas, el que demanaries és que aquesta societat o aquesta entitat que tingui aquesta política de remunerar així, hi hagi un acord dintre dels òrgans màxims directius de la companyia o dintre dels propietaris de la companyia que accepti aquesta via de remuneració. És a dir, aquí el que en principi dona la sensació de que hi ha amb les targetes Black són dues coses. La primera, que s'ocultaven, que d'alguna manera dona la sensació de que a través de l'auditoria de Bankia, de l'informe del FROB, etc., es descobreix que hi ha un tractament com d'ocultar la realitat d'aquestes targetes, el que fa pensar que pot ser que no estiguin degudament autoritzades i aquest pagament no estigui degudament autoritzat i aquesta remuneració no estigui acceptada per part de l'entitat. I en segon lloc, que s'ocultaven perquè l'ús era per béns particulars, no per despeses de la presentació. Suposo que és aquests els dos aspectes que d'alguna manera avui li s'estan preguntant als directius que estan declarant.
Perquè, senyor Bonatti, que s'oculti la despesa d'aquestes targetes, és a dir, que quedessin en un limbo parlem de 15 milions d'euros que van quedar en un sistema, o sigui, es feia la despesa però no comptabilitzava en el que és la despesa del banc. Això, aquí ja hi ha una irregularitat, no?
Fa pensar que hi ha alguna cosa estranya amb les targetes, que no vol dir que sigui una cosa delictiva, però com a mínim hi ha una cosa estranya, perquè ens ha arribat la informació de com s'ha arribat a descobrir les targetes, estaven comptabilitzades amb una conta del banc destinada a errors comptables.
Sí, correcte, era un error comptable que anava acumulant una despesa de 15 milions d'euros.
Fa pensar que, imagino que per això la Fiscalia Anticorrupció és un dels indicis que haurà pres per decidir, com a mínim, encetar aquesta fase d'investigació i averiguar què passava amb aquestes targetes. El segon aspecte rellevant és que, evidentment, no són despeses de representació. Com a molt, les podrien considerar remuneracions en espècie, remuneracions no econòmiques a totes aquestes persones, perquè, òbviament, el destí dels diners no és per actuar en nom de Bankia, sinó que són per usos particulars. Llavors, suposo que ho voldran investigar si això estava autoritzat per part dels òrgans de govern, que no deixen de ser el mateix Consell d'Administració. Això és una caixa.
Bueno, però el Consell d'Administració són els que en feien
ús. Els mateixos, i l'Assemblea General, que d'alguna manera... eren els mateixos representants.
També. No sé si anava a apuntar alguna cosa.
Que és impossible que no se supiera. És impossible que no se supiera dentro de la entidad. ¿Ustedes se acuerdan de la película de Andy García, Asuntos Internos? Pues igual, los bancos funcionan igual, tienen un departamento de auditoría interna.
se sacaron del Departamento de Auditoría. Parece ser que se extrajeron
por
de
eso,
ahí.
Que es que si no se ha conocido es porque no se quería que
no
se conociera.
Se
porque es imposible que esto, si hubiera sido un error contable, una práctica puntual o demás, no se hubiera conocido. Las auditorías internas de los bancos se dedican a esto. O sea, no es ya... Había una comisión de control. Había un órgano de que llaman de cumplimiento normativo en las entidades cotizadas. Ahí en banca está la auditoría interna, que es la que se ocupa de supervisar internamente toda la red de sucursales para que no haya desvíos de fondos con clientes. Entonces, se me hace difícil pensar que se controle la sucursal de Albacete de Bankia i no el...
Però clar, si el que ha d'executar... si el que ha de fer el seguiment d'executar aquest seguiment és el president de l'entitat i és un dels que fa servir la targeta...
Pues quiero decir que hay una voluntat...
Perquè Miguel Blesa les ha fet servir, i Rodrigo Rato també, i el Defonso Sánchez Barcoj també. Per tant, si el president, que és el que ha de controlar això, és el primer que em fa servir i em dona la resta...
Pues todo esto son los indicios que la Fiscalía Anticorrupción ha debido considerar lo suficientemente sólidos como para iniciar estas diligencias.
Hay un dato que de las informaciones que hay es el informe que hizo Garrigues en el año 2009 a raíz de precisamente de las problemáticas que en ese informe ellos se les ha preguntado y Garrigues ha informado de que cuando hacen el estudio de la legalidad del sistema de remuneración de Caja Madrid, no se les pasa la información de estas tarjetas, no se les diu res, vull dir que l'informe no apareixen. Va ser un informal jurídic i això també és un indici més a fer pensar que segurament hi ha una voluntat per part de membres del Consell d'Administració o tots, el que s'està aclarint, de no fer transparent...
Mantenerlo de manera reservada, digámoslo así.
Recogidito, ¿no?
El que passa és que els implicats diuen que ells no sabien que estiguessin cometent un delicte. Voleu que escoltem? Perquè tenim un petit fragment que és molt significatiu, de veritat. És una entrevista que ahir li van fer a Hora 25 a Arturo Fernández, president de la patronal madrileña CEIM, que ha dimitit com a vicepresident de la COE, i fa aquestes reflexions. Ho escoltem.
Pues dimitir es marcharse, yo diría que por la puerta de atrás. Yo lo llamo cese y cada uno que lo interprete como quiera. Que en estos momentos, con el tema de las tarjetas opacas, bueno, pues con este incidente desgraciado y yo diría que de alucinar en colores, porque no es para menos.
¿Qué es exactamente de alucinar en colores? ¿El uso que se ha hecho de las tarjetas o el escándalo que se ha montado con el uso de las tarjetas?
Pues el uso de las tarjetas. Las tarjetas, en fin.
¿Pero usted las usó?
Sí, naturalmente. Yo soy responsable de su uso, que parece que es un mal uso. Lo que pasa es que, en fin, no le voy a contar a usted la historia, la voy a hacer muy larga. Yo soy consejero de Caja Madrid. Caja Madrid es la entidad más importante que tiene este país y te da, bueno, yo soy consejero, me paga unos fees como a todos por nuestro trabajo y nos da una tarjeta y no se nos advierte en absoluto que es una tarjeta, pues ahora parece ser que es una tarjeta opaca, tarjeta que viene desde el año 88, o sea, desde el año 88 se utilizan tarjetas en Caja Madrid, nadie la advierte, tampoco parece ser que nadie preguntamos que si es parte del pago o es para gastos de representación, nadie lo pregunta, y bueno, nos dan una tarjeta y parece ser que esa tarjeta, yo tenía una cantidad de 11.000 euros al año, y resulta que esa tarjeta, que la da una entidad como Caja Madrid, es una tarjeta que está mal contabilizada, que habrá pasado, supongo, pues por auditoría durante todos estos años, por asambleas generales, por tres presidentes, por secretarios generales, por directores generales, y resulta que es una tarjeta ilegal, o es una tarjeta black, o es una tarjeta, yo no sé cómo llamarla. Pues la verdad es que es lamentable, y no me extraña que la gente esté con este escándalo, pues yo diría como dice la palabra, escandalizada, porque estoy escandalizado.
Se me dice, claro, nosotros no preguntábamos, nosotros no sabíamos. Hombre, ¿entiende que el escándalo para el ciudadano es doble todavía?
totalmente, totalmente, pero no soy yo solo. Había gente mucha más cualificada que yo. Había gente, economistas, secretarios de Estado, exministros. Éramos gente, bueno, que yo diría que teníamos que tener todos esos conocimientos. ¿Usted cree que 80 consejeros que no preguntábamos, porque yo entiendo que la mayoría de los consejeros supondrían, y perdóneme usted, mi inocencia en este caso, inocencia de mi pensamiento, de que naturalmente es una tarjeta legal.
A veure, Juan Ignacio Sanz i Francisco Bonatti, després d'escoltar el Arturo
Fernández.
En aquest cas, no l'actor, sinó president de... No, perquè sembla que...
Són dos Arturos Fernández diferents. Per això
dic, president de la patronal madrilenya, no, perquè Arturo Fernández també seria un discurs que quallaria com a representació teatral. A veure, quines conclusions treuen del que ha dit? Jo, potser tinc síndrome en aquest cas...
L'entens, tu?
Jo l'entenc.
Va, per favor.
Però què dius?
Bueno, ell és conseller d'un administració... A veure, jo... posa sobre la taula. Ell és conseller de Bankia i veu que tothom els envien unes targetes i ell també agafa la targeta. I aleshores el que passa és que l'ús que fa de la targeta no és el correcte. Però entenc, si ningú li ha dit que aquesta targeta serveix per això, serveix per l'altre...
I tires de veta.
O sigui, tenia obligació de preguntar. Pregunto, no ho sé, jo no ho sé.
A mi me parece una explicación cristalina.
Pues que antes preguntaba... La meva.
Pues antes preguntaba, les voy a recordar una anécdota que no me pasó, pero la viví. Un antiguo alumno lo destina en una multinacional al extranjero como expatriado. Y le autorizan una serie de gastos. Le dan la tarjeta de gastos de representación. Y él tenía que coger todos los días el taxi para ir de su casa al trabajo. Y se compró un coche. Y lo pasó como gasto de representación.
¿Veus?
Es el caso que más sangrante que he visto hasta esto.
No trobo malament.
Ho veus bé, no? Jo no sé si seria així, però les targetes aquestes s'han de fer servir de la mateixa manera que si tu fas una despesa i portes el tiquet. Que seria una mica el mateix.
Claro,
o sigui, clar,
sí,
has de justificar-ho.
Si hace un desplazamiento en taxi, pues en vez de eso... Pues,
Però
algo que le liberen a uno de esa justificación.
Claro, si la tarjeta en el fondo no es más que una tarjeta de remuneración en especie, que se llama... Pues no necesariamente has de justificar el gasto. Tú puedes...
Has de declarar la remuneración.
Exacto. Eso. Ahora, yo voy a hacer de abogado defensor, que al fin y al cabo, pues también como abogado defiendo y me toca a veces hacer este feo papel público,
sí.
que toca, ¿no? Que todo el mundo tiene derecho a una defensa.
¿A quién defensa ahora? ¿A Fernández?
Al señor Fernández.
Vamos a intentar
explicar. Suposem que aquest senyor... Bueno, estos señores de directivos de Caja Madrid, que son gente importante y que tienen muchos trabajos y muchos ingresos y tienen sus asesores fiscales y a lo mejor no tienen tiempo para caer en la minucia de revisar su hoja salarial correspondiente a Caja Madrid, pueden dar por sentado que esas remuneraciones de especie se declaraban correctamente y se incorporaban en su declaración de renta. Claro, no todo el mundo hace la declaración de renta que hacemos la mayoría de los que estamos aquí, por no decir a todos, por respeto a alguno que pueda tener mucho dinero. Entonces puede ser que en un momento dado, pues una persona pueda decir, oiga, yo no sé si esto, que era una remuneración en especie, yo lo entendía así, pues se declaraba o no se declaraba, porque... Ahora, eso no le quita de dos cosas. La primera, la responsabilidad fiscal. Es decir, es como un poco paralelamente el tema del caso Messi. Oiga, si Messi sabía o no sabía las operativas, lo cierto es que al final la abogacía del Estado dice, oiga, es el contribuyente y es el que tiene que responder, y por eso defienden... La tesis de que tiene que estar en el banquillo. Pues oiga, usted como contribuyente, si eso es una remuneración de especie, más allá de que usted entra en detalle de ver lo que gana o lo que no gana y lo que paga o lo que no paga, que a lo mejor no tiene tiempo para preocuparse en esas cosas, pues lo cierto es que usted es el responsable de eso. Ahora bien, lo que ya me costaría muchísimo de defender, aunque si hubiera que hacerlo, lo haríamos de alguna manera, es que no sabía que eso no eran gastos de representación. O sea, cualquier persona que...
Pues ya, no es cuestión de formación, es de sentido común.
Lógico.
Es que cómo no vas a saber lo que son gastos de representación y lo que son gastos personales y particulares, y sobre todo con la lista de las cosas que ha salido. Ahora, lo que a mí me parece que quizá a mucha gente y a mucho empresario de este país le puede ser sangrante es que hoy en día, precisamente, que Hacienda... quizá no con estos grandes temas, pero con los empresarios pequeños, está comprobando duramente los gastos de representación hasta el punto de exigir la explicación del uso que se ha dado a esos tickets de taxi que se han gastado en un desplazamiento cuando hacen las comprobaciones fiscales. Pues a este empresario que está viviendo esta situación le puede costar mucho de entender que a lo mejor estos temas tan grandes puedan tener una justificación.
És evident que aquests consellers no se'ls hi va fer ni cap, en fi, ni cap inspecció, ni cap revisió de totes aquestes despeses durant anys. És més, això ha sortit, en fi, perquè ha sortit ara, perquè si no ens haguéssim assabentat mai. Per cert, ara parlem dels consellers, però els que en aquest cas donaven el vistiplau a les targetes, és a dir, els que estan declarant avui, Miguel Blesa, Rodrigo Rato i Ildefonso Sánchez Barcoz, que tenien el coneixement d'aquestes targetes, i és més, ells les avalaven i els donaven continuïtat, quina culpabilitat tenen?
Poden anar a la presó?
Bueno, això... Avui en dia dir si poden o no poden...
A la presó no va ningú.
Complicat.
Home, a la presó no va ningú. Bueno, hi ha gent que va a la presó, Toni.
Sí, bueno, sí. Costa.
Home, perdona, però sí, molta gent va a la presó, eh?
Bueno, sí, però els que a vegades haurien d'anar no van.
Ah, aquest és un altre tema. Però aquí podria ser.
Amb un bon advocat sempre costa molt més d'anar a la presó que amb un advocat
correcte. Però podria ser o no? O sigui, pel que han fet, podrien anar a la presó segons com vagin les coses?
Si amb un judici se'ls declarés culpable d'aquests fets, seria una pena de presó. I seria una pena d'ingressar a presó. Això és bastant
perquè el delicte quin seria? El dels tres consellers? Els tres expresidents?
Suposant de tota la investigació quedés acreditat que aquestes targetes s'havien generat sense cap tipus d'autorització per part dels òrgans de govern de la Caixa...
Bueno, però ells ho sabien. Sí, és que ells en tenien, ells n'han fet ús. Han estat presidents d'una entitat que sabien que hi havia aquestes targetes.
Bueno, suposant que aquesta...
No han tenido que aprovar internamente.
Per això dic, els que emeten la targeta són ells. Vull dir, els que la signen són ells. Sí. Per això pregunto quina responsabilitat tenen.
Si aquesta autorització de les targetes fos il·legítima, fos contrària als interessos de Caja de Madrid, i això passés així, i es declarés que hi havia un delicte d'administració deslleial de patrimoni, vull dir, en el fons, el que, si els tinguessin que condemnar al tribunal, arribaria a la conclusió de que com a administradors d'aquest patrimoni de Caja Madrid ho van fer malament, ho van fer en contra de l'espírit de les seves obligacions i van desviar aquests fons il·legítimament, podrien ser condemnats a penes que podrien anar fins a 6 anys de presó.
El problema és que una part d'aquests delictes ha prescrit, perquè això també s'ha de tenir en compte. Hi ha fets d'aquests que es remunten molt enrere... Fins on es pot investigar?
Aviam, en principi el delicte d'administració deslleial societari és un delicte que es diu continuat. És a dir, no ens hem de preocupar de la caràcter de l'exposició en si, sinó de tot el període de temps amb el qual s'ha produït aquesta actuació. I això no prescriu fins que no es deixa de fer. És a dir, que al plaç, si aquestes targetes es van deixar
mayo
de fer
del 2012,
servir...
Que és quan cesa el senyor
Rato. A partir de mayo del 2012 tendríamos que contar 5 años de plazo de prescripción, con lo cual estaríamos en plazo, o sea, abierta la investigación judicial, todas las personas que se fueran imputando, pues no tendrían prescritos ese delito porque sería un uso continuado. Ahora bien, la pregunta sería, ¿aquel consejero que utilizó la tarjeta y terminó, por ejemplo, en el año 2009 o en el año 2008? Pues hombre, ahí sí que a lo mejor el uso de la tarjeta a este en concreto no se le podría imputar un delito porque los últimos 5 años hacia atrás podríamos ir, pero
a los que fueran consejeros, hago una pregunta por desconocimiento del tema penal, ¿no les sería exigible solo la responsabilidad por el uso propio, sino también como administradores de Bankia porque han permitido la disposición indebida continuada hasta mayo del
la responsabilidad 2012, penal es del órgano, la responsabilidad penal es del órgano, que eso no quiere decir que luego durante el proceso no se pueda determinar que hubo personas que a lo mejor se opusieron a eso o hubo personas que de alguna manera materialmente fue imposible que tomaran esos acuerdos y que tuvieran, pero en principio la responsabilidad es del órgano colegiado. Aquí la Caja tiene una asamblea general que se traduce en un consejo de administración que es el órgano colegiado de gobierno, por lo tanto la responsabilidad en principio no es del señor Rodrigo Rato individualmente, sino de todo el órgano colegiado de gobierno, y la investigación penal lo que tiene que hacer ahora es delimitar quiénes de ese órgano colegiado actuaron, intervinieron, y otra cosa es que eso determine diferentes grados de participación.
Lo paga Bankia, también.
También.
Si tornen els diners, clar.
Aquesta és la qüestió. Ells estan, molts d'ells han tornat els diners. Això, diguéssim que...
Eso demuestra varias cosas. La primera, que lo siguen teniendo. Está bien que tengan el dinero y lo puedan devolver. Mucha gente seguramente no lo podría devolver. Segunda...
Però això rebaixa algun tipus
de... Sí, segunda. Desde una perspectiva penal es evidente que el hecho de devolver inmediatamente el dinero, hasta el punto de que lo han devuelto a la Fundación de Caja Madrid, cuando Fundación Caja Madrid ha dicho, no, yo no tengo nada que ver, y ahora está el FROP habilitando una cuenta para esos ingresos, evidentemente establece una figura que está en el Código Penal, que es la reparación del daño causado, y que eso hoy en día está considerado una de las atenuantes de la responsabilidad penal más importantes que hay.
Y civilmente también, porque si la reclamación fuera civil, como el caso del Fútbol Club Barcelona, el daño ya está reparado, con lo cual se minimiza mucho la responsabilidad puramente civil.
Puramente civil, evidentemente, porque hay
de personas que ya no están en el Consejo tampoco.
Claro, entonces como consejo penalista es un buen consejo el
devuélvelo
sin ni siquiera plantearte si eres responsable penalmente d'un hecho, sinó jo reparo el daño sin perjuicio de...
Ara, realment sorprèn, entre d'altres coses, que avui repassant aquesta, en fi, aquest tema que tractaríem, Miquel Blesa és inspector d'Hisenda.
Evidentment.
Bueno, evidentment, a veure, que això ho faci, un que no és inspector d'Hisenda, ja, però a sobre ho fa Miguel Blesa, que és inspector d'Hisenda. Sí.
Però les coses són, fes el que jo et dic, però no facis el que jo faig, no? Vull dir, sempre s'ha sabut.
Així. Home, això és un dels aspectes que ja Gesta, que és el sindicat de tècnics tributaris, sí, molt actiu, molt beligerant amb tots aquells temes, que és el primer que ha dit, home, aquí no se puede excusar el conocimiento, aquell senyor inspector d'Hisenda,
sí, sí,
i
evidentment
ell tenia un perfecte coneixement, saber ja distinguir el que havia expressat de representació de remuneracions amb espècie, vull dir que aquest no podrà alegar el que ha dit el senyor Fernández, que jo no sabia molt bé de l'uso de la targeta.
Em diuen que ha acabat la compareixença d'Ildefonso Sánchez Barcoj. Tenim Jordi Armenteres a Madrid. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda de nou.
Bona tarda. Sabem alguna cosa del que ha declarat davant del jutge, o, si més no, el que ha dit Ildefonso Sánchez Barcoj a la sortida?
Sí, a la sortida no ha dit res, però sabem una mica com ha anat aquesta declaració, està bastant curta.
Això com si, perdona,
45 minuts.
Moment, Barcoj... Jordi, perdona un moment, deixa'm preguntar-li al Francesc Bonat, com pot ser que acaba de declarar i ja se saben coses de les que ha dit? Com pot ser això?
Miracles de l'Audiència Nacional, vull dir.
Perquè ho trobo al·lucinant, o sigui, sí, acaba de declarar davant el jutge i ja sabem coses de les que ha dit. Endavant, sí, Jordi. Sí.
No, bàsicament ha dit que totes les despeses que va carregar en aquestes targetes opaques eren despeses de representació, eren viatges de Caja Madrid. Recordem que ell era el mà dreta de Blesa, per tant, ell en Bankia no hi té res a veure, però sí amb la matriu, amb Caja Madrid, n'era el director financer, era la mà dreta de Miguel Blesa. Recordem que ell va carregar 570.000 euros en aquestes targetes opaques. I era dit que, en tot cas, això sempre eren per viatges de Caja Madrid, en cap cas per a ús personal. Està declarant Miguel Blesa. La declaració de Blesa també, teòricament, ens diuen que va molt ràpid i que està a punt d'acabar. Miguel Blesa, recordem que hi va carregar 436.000 euros en aquestes targetes. I qui és l'interior de l'Audiència Nacional és Rodrigo Rato, exvicepresident espanyol, exdirector gerent del Fons Monetari Internacional. Ell hi va carregar només dos anys 99.000 euros en aquestes targetes. No sé si ho podeu sentir de fons. Avui, davant de l'Audiència Nacional, es produeix una situació que, com a mínim, és nova, perquè hi han posat tanques a tot el perímetre d'entrada d'aquest edifici del carrer Prim de Madrid, i hi ha, deuen ser ben bé, dos centenars de preferentistes que estan protestant. El que passa que els han allunyat i han quedat molt, molt, molt lluny de la porta d'entrada de l'Audiència Nacional.
Jordi, tu dius que l'Ildefonso Sánchez Barcoj ha dit que tot era per viatges i en despeses de representació, i, a veure, aquest senyor va retirar 18.000 euros de caixers. Es va gastar en una nit de Nadal l'any 2009 16.000 euros en una nit de Nadal, i al Corte Inglés 100.000 euros. O sigui que no tot van ser viatges, eh?
Sí, tens tota la raó, perquè de fet Miguel Mesa, per exemple, d'aquests 436.000 euros, 90.000 euros són de retirades en efectiu de caixers automàtics, i 75.000 euros més són càrrecs en hotels de luxes, spas i balnearis. Des de l'Agència de ser sorprenent. Però això és només una petita part del que van utilitzar la vuitantena de membres del Consell d'Administració, primer de Caja Madrid, després de Bankia, que puja 15 milions i mig d'euros.
Mm-hmm. Molt bé, Jordi, moltíssimes gràcies per aquesta última hora des de l'Audiència Nacional. Gràcies, bona tarda. Home, diu normal.
Bueno, unes grapes, unos clips, unos bolis.
Balneari,
però escolti, treure 90.000 euros d'un caixer automàtic ja has d'anar molts cops, eh?
Bueno, para reuniones amplias.
Perquè, clar, vull dir, realment...
Papel para todo.
També Sánchez Barcoj, com que es va saber tot del que ha dit l'Audiència Nacional, ha dit que ni tan sols estava a Madrid quan es va posar en funcionament les targetes Black. Per tant, en fi, aquesta és la compareixença.
Lo cierto es que un altísimo directivo de una entidad de este calibre, a nivel general, o sea, con todos los gastos pagados donde vaya. Las entidades, por política de empresa, se ocupan de ello. O sea, los viajes lo llevan todo pagado. No tienen
doncs
ni que
imagina't
llevar...
Imagina't el que pots gastar després.
Esa es la práctica habitual. No, a un president de banco y demás, No es que tenga que pagarse el billete, es que el banco muchas veces, si tiene un viaje urgente, le contrata un vuelo privado. Es que eso...
Vol dir-me que Miguel Blesa o Rato han fet un esforç per gastar de les targetes. Han tingut que buscar la manera, com que els hi paguen tot, la manera de fer despesa, perquè si no, no hi havia manera.
Para generar comisiones a la propia Bankia.
Sí, sí, no, perquè, uso. Clar, vull dir, si ho paguen, li paguen tot i a sobre, ells agafen...
Un gran presidente, y más un banquero, va a todas partes con gastos pagados. Hoteles, viajes... Es que no viajan en taxi, tienen limusinas, coches reservados, de avión a hotel, o sea que esa es la forma de trabajar. Sí, y que es normal, que probablemente sea normal que sea así.
Es razonable, además, que todas las empresas grandes tienen una estructura, un departamento que se encarga de la logística de los viajes.
A Miguel Blesa o Rato viene a la puerta de Barcelona para venir luego al centro de la ciudad y le ponen un coche super lujo, que será de propiedad de Bankia en Barcelona, y si no, le contratan una limusina que a lo mejor vale 60, 100 euros, pero es la forma de trabajar.
Claro. Eso, yo creo que
no le veo subiendo en un taxi en la terminal en la T1.
No.
Ni utilizando Uber, ¿no?
Por eso.
No lo ve, usted no lo ve.
Aquí yo creo que el problema que habrá en aquest cas, aquí la, perquè a mi em sorprèn la declaració de despeses de representació, possiblement només és una informació segmentada i tindrien que veure tota la declaració. Per
el cotxe que jo he dit era de representació, ¿eh? Eso era serio, ¿eh?
Sí.
El que passa la nota de gastos.
Però aquí la qüestió que per mi és absolutament clau és si durant aquest procés que obre el jutge ara, que és un procés d'investigació amb el que ha d'esbrinar què ha passat, si queda clar que totes aquestes despeses, per molt que ens agradin, ens repugnin, ens semblin absolutament ni ètic, faltes d'ètica o immorals, sí. Si l'estructura de govern de la Caja de Madrid, això, d'alguna manera ho va consentir i ho va acceptar.
Bueno, però, perdoni,
si al final surt documentació...
La Comissió de Control...
Clar, si al
final... Havia membres de la Comissió de Control.
Si al final sale documentació en la que queda d'alguna manera acreditado que esto, por el motivo que sea, la entidad, es decir, la Asamblea General y el Consejo de Administración lo consentían... no vamos a tener un delito de administración desleal societaria, por mucho que el resto de la sociedad lo considere algo absolutamente repugnante. Entonces yo creo que el tema clave del proceso de instrucción será determinar si realmente hay una administración desleal, porque yo como administrador, de forma desleal a la entidad a la que me debo y sin el consentimiento de los propietarios, en este caso una caja no te propietaria.
Es que eso que la Caja Madrid de aquí es.
Pero pues bueno, pero aquel momento está representada, creo que era un 40% para la Comunidad de Madrid y lo que era la administración local, 44% para impositors, etcétera, y aquests eran la Asamblea General. Si la Asamblea General, de alguna manera, ells al final poden acreditar que hi havia un consentiment d'aquesta pràctica en sagrada o no, no hi ha delicte d'administració desleal.
Com que no hi ha delicte?
No hi hauria delicte.
Però per què?
Perquè el delicte només el pot cometre l'administrador respecte a la seva companyia. Si la companyia d'alguna manera accepta aquesta gestió, accepta aquesta despesa, no hi hauria una apropiació d'aquests béns, sinó que seria una despesa consentida. I aquí,
però
el
consentida,
tema penal...
que ens entén, disculpi'm, pel govern de Madrid...
Per l'Assemblea General de la Caixa, que en el fons és el govern de la Caixa...
Bueno, però és que ja sé que no tinc proves i ara parlo per parlar, però totes les proves i tot els, en fi, la impressió és aquesta, que això tenia un vistiplau de dalt a baix. O sigui,
hi ha alguns aspectes...
Dels anomenats accionistes o propietaris, o en aquest cas els que manaven a Caja Madrid, fins al final.
Hi ha alguns aspectes inquietants en aquest moment que s'hauran d'aclarir.
Home, és que gent, a més, molt transversal, gent de comissions obreres, gent d'UGT, de partits del Partit Socialista, del Partit Popular, aquí tothom tenia una targeta Black Card i tothom tirava de beta.
Sí.
O sigui, això era Vox Populi, tots tenien la seva targeta. I ara, clar, hem de buscar qui permetia i qui no permetia. Pues, pel que diu vostè, clar, si això finalment estava consentit per tothom, qui és el responsable?
A nivell penal, desgraciadament, no hi hauria responsable. Podia ser un responsable polític, podia ser un responsable econòmic.
Però és que això que em diu és molt fort, eh?
És que jo crec que és el punt clau del que han d'investigar. Hi ha uns aspectes inquietants. A Enrique Bacigalupo, que és un gran penalista i que és l'assessor penal de la Fundació Caja Madrid, ha dit que ja entén que no hi ha delicte. I ell té una informació que nosaltres no tenim. I ha dit, no val la pena tirar per la via penal, és millor tirar per la via civil. Llavors, nosaltres no tenim accés a per què aquest senyor, que és molt acreditat, igual que també els assessors jurídics de Bankia, han dit, entenem que la via penal no és vàlida. Per tant, hi ha aspectes. Quin és l'aspecte que per mi és clau? Si el jutge Andreu amb el procés d'investigació, això no deixa... Estem en una fase d'instrucció. La fase d'instrucció, jo abans ho comentava amb la Marta, és el jutge instructor és un policia amb toga. La seva funció és investigar. Obrir un procés amb el qual al final ha d'arribar a tres conclusions. Si hi ha indicis d'un delicte, si hi ha uns possibles autors del delicte i si se'ls pot jutjar. I si aquestes tres coses arriben el jutge el que fa és tancar la investigació, donar-se al fiscal i dir, vostè acusi, i això anirà a la sala penal de l'Audiència Nacional on s'obrirà el judici. O sigui, el jutge Andreu en aquest moment, jo crec que el punt clau de tot aquest tema amb l'àmbit penal és saber si, d'alguna manera, aquests senyors, per molt que ens agradi o ens desagradi tot això, si hi havia dintre de l'estructura de govern de la Caja, hi havia un consentiment, una autorització per fer això, perquè si al final surt la prova de que això era així, penalment no seran responsables. Per molt que ens...
I que hi haurà només una multa? Hauran de pagar ja, el que no van pagar ja, impostos
pues
i
això serà una qüestió de demanar responsabilitats polítiques a aquelles persones que en aquell moment estaven governant una caixa que tenia un mercat que era polític sí, i que d'alguna manera...
Qui governava, senyor Sanz, a aquella època? O sigui, Caja Madrid, qui era l'ordre de govern?
Bueno, tenía las entidades, las cajas de ahorros estaban representadas por el gobierno por las entidades fundadoras. Entonces en ese y los.
¿Pero Caja Madrid qué había? ¿El gobierno de Madrid?
El correcto, sí, sí.
La Comunidad de Madrid. Y ya está.
El ayuntamiento, los impositores también estaban representados. Hay una distribución paritaria de diversas
bueno,
entidades.
Pero l'engròs, pel que vostè em diu, era l'Ajuntament i el govern del
sí,
govern de Madrid.
Sí, 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 eso es.
Si es dona finalment el que
eso es públic notorio, sí, sí. Sí, sí.
Per tant, es pot donar el cas, com diu el senyor Bonatti, que hi hagués una autorització del govern de Madrid i, del govern, i de l'alcaldia de, que hi hagués un vistiplau o que no
Esperanza,
es digui...
Esperanza no le pareció mal.
Per tant, sí. Si anem fins aquí, no hi ha acció penal.
Clar, és com si vostè imaginés que nosaltres tres clar, som accionistes...
Escolti, és que aleshores entenc que...
Ni civil.
Clar,
no,
però vostè
ni
imagines...
civil.
No, porque si están pagando, si no hay daño, no hay acción. No hay entonces, acción. A lo más es lo que decía Marta, alguna multa fiscal por...
No fiscal, fiscal habría responsabilidad.
Por no haberse practicado retenciones. Creo que sí. Lo pagaría Bankia. No, porque se lo obligaba a practicar la retención.
Exacto, pero también se tenía que hacer la complementaria correspondiente.
A veure, al final, si aquí, sí. Aquí encara vostès em diran que Miguel Blesa, Rodrigo Rato, i se'ls haurà d'indemnitzar per danys i perjudicis per la imatge que d'entrar en l'Audiència Nacional. Home,
jo no, que...
Lo home, jo, perdoni, disculpi, però és que el que m'acaba de dir a mi m'ha deixat al·lucinat.
Ja lo verà.
O sigui, que tota aquesta història vagi finalment a parar, que els ordres de govern autoritzessin això i que aleshores no hi ha causa penal, o sigui, aquí el responsable... O sigui, a nivell polític mai hi ha un responsable penal de res.
És un...
Sí, no, és una hipòtesi, sí. Bueno, clar, sí, sí.
És un equilibri, o sigui, hi ha dos aspectes que jo...
Sí, però qui els posava, els directius de Bankia?
Els directius de Bankia els posava l'Assemblea General...
El govern de Madrid, juntament amb el govern, amb l'Ajuntament. Que d'aquí venien les picabaralles entre Esperanza Aguirre i Alberto Ruiz Gallardón.
En l'Assemblea hay compromisarios, donde estaba... Ha salido Pedro Sánchez, fue consejero también... miembro de la Asamblea, entonces proponen a sus representantes en el Consejo.
Claro,
sí, sí.
Y aquí quizá, Santos podría explicar quizá lo que yo nunca he conseguido entender muy bien es el tema de los impositores. Es decir, hay un 40% más o menos de las cajas que eran los impositores. Y que
los depositantes, acababa, los clientes, sí,
y,
los minoristas.
Y los depositantes que acaban representando a todos, ¿cómo se escogían?
No, en Asamblea propuestos por... ¿Para qué? La diferencia es que esos acababan siendo propuestos por los mayoritarios, los políticos que gobernaban, porque los impositores, cuando hay millones de clientes en una entidad, no se agrupaban en aquellos momentos para consensuar un nombre.
Los políticos eran un 40, los impositores
y recomendaban...
un 40, total.
Però els impositors també haurien hagut de conèixer tot això, no?
No, esto no llega a l'Assemblea porque no pasa por cuentas anuales.
Però perdonin, és que se m'ha escapat una cosa aquí. Els impositors...
Los depositantes, los que tienen... Los contracorrentistas de Caja Madrid. ¿Quién
los ponía?
No, los elige... Muchas veces los elige la propia entidad, los elegía. Claro. Entre el conjunto de clientes los elige la propia entidad. A ver, los elegía cuando había
eso,
cajas.
La clave... Hay
es,
indicios...
No, el sistema es perfecto. Claro,
hay indicios que huelen mal.
No me parece
evidentemente.
Perfecto.
El tema de ocultar esto, sacarlo de la auditoría interna. Estas cuentas salieron de la auditoría interna.
Eso no llega a información de los miembros de la Asamblea porque no van las cuentas,
exacto,
como dice el profesor.
Se va. Todo eso da a pensar que aquí hay algo que se está ocultando. Pero el contrapeso, la cuestión, la cierta tranquilidad, es decir, estos son gastos de representación, pues es a ver si a lo largo de este proceso de investigación que porta el jutge Andreu ens trobarem, aunque queda acreditado, queda documentado, que de alguna manera este gasto, la estructura legalmente lo había autorizado. Porque entonces nos encontraremos con un muro penal que nos guste o no podremos saltarnos. Y es que el delito de administración desleal, el delito de apropiación indebida. O sea, yo me puedo apropiar de una cosa de dos maneras. Porque usted, señor Carpés, em deixa algo, yo me quedo y digo que es meu. Pero también, si usted fa administrador de unas fincas y yo tengo que gestionarlas al nou seu y això ho faig malament y em desvio per mi o per algú o a un lloguer no li vull cobrar i ho oculto, també estic comentant. Llavors, aquest és el tema. Aquestes tareses són aquest model d'administració desleal. Llavors, si això no té el consentiment dels veritables titulars del patrimoni, llavors hi ha un delicte. I si té el consentiment dels titulars del patrimoni, no hi ha un delicte. Si dos accionistes decideixen crear aquestes targetes i que el seu directiu la graudeixi, no hi haurà un delicte d'administració de l'Iliad.
Al final pues, acaba eren, tenint raó, Toni, que tires de beta, perquè, clar,
i la pregunta
no passa res.
Qui eren
no
els propietaris de l'administració del patrimoni?
Ara comença a venir la meva.
No, ara sí, clar.
El propi,
això és tristíssim, eh?
Barco. Et donen una blackout, tires de beta...
Sí, estic indignada, o sigui, sí. Què voleu que us digui? Home, clar, clar. Però què és això?
Aquí, bueno, que... ja veurem. Sí, jo som... la instrucció del cas ens ha de portar a veure si hi havia aquest consentiment dels titulars del patrimoni o no. Si no hi havia consentiment, hi hauria un delicte, i si s'acredita aquest consentiment. I què són els titulars del patrimoni? Pues, en el cas de les caixes, aquesta assemblea general que està composada per un 40%...
Però no eren propietarios. Ellos no son propietarios.
Son los titulares del...
Es el órgano soberano, pero no son accionistas, pero no son propietarios. No había, entonces, fondo, por eso, correcto. Era una fundación.
Es una fundación, tiene naturaleza no tiene propietarios. Es una entonces, fundación. El órgano de gobierno, los accionistas, los representantes del patrimonio, a los que hay que rendir cuentas y los que pueden consentir este tipo de cosas, son esa asamblea general que hay un 40% de políticos locales, un 40% de esa entidad
llamada impositores. Pero es efectos de rendición de cuentas.
Y luego hay, me parece, un 10% de los sindicatos de los trabajadores.
Pero ahora decimos més enllà, em sap greu perquè els estic entretenint molt, però segur, o sigui, ara m'agradaria saber d'aquestes black cards quantes Caja Madrid va donar a gent que no han sortit o no han aparegut en els papers, perquè potser aquestes black cards hi havia gent de la comunitat, en aquest cas els càrrecs de la Comunitat de Madrid o de l'Ajuntament de Madrid, que també les tenien i les feien servir. Per tant, el que vendríem a dir el que diu el senyor Bonatti, és a dir, hi havia autorització, hi havia un vistiplau per part dels que manaven i els que posaven la direcció de Caja Madrid.
Hasta ese extremo no creo que llegue. Yo creo que si
home,
había...
aquí surt un munt de gent amb targetes black, sí, que dius, per què aquest home té una targeta, una black card?
Yo creo que si había que dar una tarjeta a alguien, se buscaba un vínculo que justificara la entrega de la tarjeta. Pero entregar tarjeta sin un vínculo contractual...
No, pero, home, pero tú ya me conoces, el otro... Però, escolti, de què estem parlant? A veure, que ja ens afaitem fa anys.
El que s'ha de sentir malament és el que l'ha fet servir només per despeses de representació. Aquest s'ha de sentir fatal.
Recordem que hi ha quatre.
Que no l'han fet servir.
Que no l'han fet servir. Per tant, aquesta gent... O sigui, si ells no la van fer servir per alguna cosa devia ser, tenien consciència que allò no estava ben fet.
Seria molt interessant preguntar-los amb ells què se'ls va dir, què no se'ls va dir, perquè aquests que no la van fer servir també la tenien i alguna explicació devien tenir perquè la tenien. Jo crec que al final acabaran també citant-nos a declarar a l'Audiència Nacional perquè aquesta versió d'aquests quatre que no l'han fet servir des d'un punt de vista penal és força interessant.
La instrucció és important.
Per a veure per què ells no la usaron i què instrucciones se les dio i què ocorrió ahí.
Senyors, no es queda més temps. Escolti'm, els hi agraeixo, en fi, enormement que ens hagin acompanyat aquesta tarda. Jo ja no crec que pràcticament en res. Jo cada dia soc més incrèdol. Ara, l'exposició que hem fet del tema, jo ja... O sigui, que, per cert, alguns oients apuntaven que també s'insinuaven aquest tipus de qüestions a alguna caixa catalana. En tot cas...
un noi que hi ha treballat, eh?
Bueno, en tot cas, jo, com que no conec el tema, veurem si aquí també ens sortim esquitxats o no amb aquest tipus de targetes. Francesc Bonatti, advocat penalista, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Juan Ignacio Sanz, professor de banca i mercat de capitals de ESADE, moltíssimes gràcies.
Bona tarda.
Us agraeixo que ens hagin acompanyat. Fins a les 6.